Al matí, amb Raquel García.
Bon dia, aquí Beni. Com està la Vidi i la Vinci?
La Vidi està molt emocionada de veure que fem aquesta cançó. Que no, que dius, això és cultura. Sí, senyora, això també és cultura.
És la banda sonora d'aquest imperi,
sí,
no?
Sí. I tant, i la Vinci contenta de tornar a ser aquí.
Una temporada
nova
més,
temporada.
Eh?
Buah.
I clar, hem de saludar el creador de l'imperi, el Ramiro Fernández Saus, bon dia.
Creador, bon dia, com esteu?
Tu ets com la nostra veu interior.
El creador de l'imperi,
com ha quedat idees, això?
Això és...
Ha quedat estupendo.
Que bé, clar, com a mi meu.
Home, i tant, i tu a nosaltres, que sempre vas alimentant. De fet, avui reflexionarem sobre la recerca de la veu interior, que jo crec que qui més o qui menys, no? Tothom té aquella veu que l'acompanya des de primera hora del matí i que va dient coses a vegades positives i altres negatives. Ramiro, tu parles molt amb la teva veu interior?
Home, esclar, jo com a pintor que sóc i com a artista, per mi és importantíssim, esclar que sí, perquè és el que guia totes les meves decisions i tot el que faig. Esclar que sí, és superimportant. Sí, sí.
Digue'ns alguna d'aquestes característiques de la veu interior, Ramiro.
Home, a veure, en el fons és una cosa que al ser tan senzilla és molt difícil,
sí.
Perquè és el més senzill del món, però per tant és complicadíssim, perquè, és clar, vol dir que t'escoltes el teu temperament més primari, i amb això, en el fons, és, pots a vegades renunciar al gust del moment i tot, perquè, és clar, fas cas de la teva...
flama.
Clar, és com la veu de la consciència, no? Com si tinguessis un diàleg intern.
Sí, és molt important. Sobretot, per exemple, per un artista que està en el segle XXI,
sí,
que hem rebut tota l'herència del segle XX, que els artistes ens van donar un gran regal, que és la llibertat total. És clar, ens trobem en una situació amb la que ho podem fer tot, absolutament tot. I això, és clar, això crea un vertigen molt gran. I, és clar, l'únic que ens queda és intentar escoltar la veu interior, que és el que ens guia, perquè si no ens tornaríem bojos. Esclar, tenim tota la informació del món,
sí,
que ens arriba ara, de tot el que es fa i tot. Tu ara imagina't un artista que comença ara davant de tot aquest panorama. Es tornaria boig. L'únic que li queda és escoltar la seva veu interior, intentar trobar més o menys la seva veu.
I una pregunta, què creus que hem de fer per sentir-la? I què creus que passa si no l'escoltem?
A veure, per sentir-la s'ha de ser molt honest i fer molt cas a tots els teus gustos, les teves passions, inclús les teves deficiències, acceptar-les. I si no l'escoltes et pots extraviar totalment.
I si t'extravies, la pots tornar a trobar?
Costa molt.
Val més no perdre-la.
Home, jo crec que
no. I encendre-la sempre que sigui possible. És com una mena de brúixola interna.
Sí, 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 és una brúixola. I que també per trobar-la costa molt, esclar. Perquè
hi ha massa soroll, no? Com deies,
sí,
a vegades.
Sí, costa molt. Sí, sí. Clar, per exemple, els artistes, parlant del meu camp,
sí,
els artistes d'abans del segle XVIII, abans del romanticisme, com que hi havia unes normes estètiques molt establertes, ells es formaven en els tallers d'artes artistes que els hi transmetien els valors del moment, i llavors, esclar, ells ja continuaven tot això. O sigui que en aquell moment la veu interior no tenia la importància que té ara, però amb el llegat del segle XX, en el qual la llibertat és quasi bé la premissa total de l'art, et trobes davant d'una infinitat de possibilitats. I, és clar, llavors què fas amb tot això?
I tu tens una experiència molt clara amb això, amb el tema de l'època conceptual. I després la teva pròpia veu com a pintor que avui ets.
Sí, sí, sí.
Vull dir que tu l'entorn et feia més aviat no escoltar la teva veu interior.
És clar, perquè jo, per exemple, em vaig formar al final del segle XX, on la preponderava tot el que era l'abstracció i l'art més aviat intel·lectual, que en diríem conceptual. I esclar, jo veia que el meu temperament no s'acostava aquí, no podia anar-hi, i vaig tirar cap a el que vaig anar trobant la meva manera de
I això va ser a vegades mal entès?
Sí, i tant. Home,
I va tenir conseqüències,
tant,
no sempre positives.
Em deien, ets massa tossut. Però sí, és clar, al principi costa molt, però això sempre, eh? I el Benet i tots ho saben, que és clar, quan estàs sol en el món és molt més difícil que quan formes part d'una col·lectivitat.
Clar.
Oi?
Sí.
Sí.
És més arriscat, però també és la manera, sí, no?, de mantenir, sí, aquesta veu i ser autèntic. Com ara citaves el Benet Casablancas, sí, el compositor sabadellenc, també resident al Centre Nacional de Difusió Musical. Nosaltres el que volem fer ara és precisament escoltar la seva veu.
Bé, parlant de la interioritat, d'aquest camí interior, diguem-ne que podem reconèixer amb l'evolució de molts creadors, de molts artistes, però que, sens dubte, també afecta la vida de les persones, no?, corrents, no?, vull dir, amb les feines de cada una, no? És important perquè en el terreny de la música reconeixem en les últimes obres de Beethoven, per a piano, hi trobem una indicació innic, que justament vol dir això, o sigui, interioritat, o sigui, l'expressivitat, diguem-ne, que es volca cap a l'interior d'ell mateix, no? Una cosa similar podríem parlar d'un dels grans mestres dels haikus japonesos, que precisament va fer un llibre meravellós, que de fet és un viatge per paisatges, un viatge per estats d'ànims, un viatge per experiències, però que sobretot és un viatge a l'interior d'ell mateix. Per tant, trobem aquesta recerca, la trobem en terrenys molt diferents, creatius, de personatges realment extraordinaris, no? Jo vaig tenir la fortuna d'estudiar a Viena amb el compositor Friedrich Serha. És un autor, diguem-ne, que té una obra pròpia extraordinària, molt reconeguda, un molt bon pedagog. De fet, vaig ser el darrer, diguem-ne, dels seus deixebles, perquè ja en deixava aquesta dedicació. Ell segueix en actiu, té 97 anys, però en actiu. En aquell moment, doncs, quan ens vam acomiadar com a deixeble i com a mestre, després hem seguit sent grans amics i ens hem anat veient, i es confio que el mes que ve tornem a veure'ns a Viena, que hi vaig, doncs ens veiem. Però jo recordo que l'acomiadar-me, com a deixeble, ell em va donar un consell, o em va fer una reflexió, en el sentit de dir-me, diu, bueno, mira, diu, ara el que comença, el repte que tens com a jove compositor, com a jove creador, és doble. D'una banda, hi ha el repte, diguem-ne, de caminar envers coses noves, de trobar coses noves. Aquest és un dels reptes importants que tindràs. Però en tindràs també un que potser fins i tot és més difícil, però no menys necessari, que és també caminar cap a l'interior de tu mateix, és a dir, aprofundir i conèixer tu mateix dintre teu, diguem-ne, trobar dintre teu allò que finalment vols expressar, no? Només d'aquest equilibri, d'aquesta doble, diguem-ne, d'aquesta doble cerca, no?, d'aquesta doble, diguem-ne, sensibilitat, no?, cap a coses noves. Els llenguatges artístics evolucionen, les formes són noves, van apareixent diferents elements, els llenguatges es renoven, però sense oblidar mai que la cerca més important és la que tens que, diguem-ne, cultivar cap a l'interior de tu mateix, no? Em desitjava molta sort, diguem-ne, en aquest doble propòsit. A veure, jo crec que són paraules molt sàvies, i el que no, ja no en sé és si jo hauria estat capaç, diguem-ne, d'estar a l'alçada de les seves expectatives, no? Tot i que ho he intentat, i per mi són paraules que segueixo avui tenint molt present com a primer dia.
El cert és que són molt interessants les reflexions que ara feia, doncs, amb Benet Casablancas, i realment jo crec que en aquesta societat que mirem tant cap enfora hauríem de mirar més com cap endins, no?, assumir aquest repte.
Sí, sí, sí. De fet, l'origen del pensament és aquest, no? Primer t'has de situar, refermar sobre qui ets i després pots interpretar la realitat, però si tu no tens un jo interior al qual reposes, segurament l'únic que fas és reproduir allò que tens a l'entorn. És fonamental. En filosofia sabem perfectament la importància de trobar el jo interior. Partim de Descartes i partim de
Sócrates, també,
els grans filòsofs, i tenim, primer hem de trobar qui som i després a partir d'aquí podem interpretar la realitat.
Clar, perquè aquesta veu interior no ajuda a estructurar els pensaments. Jo sempre penso, tothom té aquesta veu interior?
Mira, jo et diré una cosa. Fa poc em vaig trobar uns dietaris meus de quan era petita. I vaig pensar, no els llegeixis, quina vergonya, quina pena...
Porta'ls un dia!
Quin patetisme, quin d'allò.
No, home, no.
Però els vaig obrir i era jo. Això és molt fort per mi, perquè tu penses, quan estàs preparada per escriure? Quan tinguis la carrera de filosofia, quan tinguis aquest màster, quan facis aquest curs de discurs, quan facis... Però si no tenia aquells dietaris, ja hi pots posar capes i capes de coneixement, que si no, hi ha un punt, o sigui, jo crec que és una mica la fórmula del foc. Hi ha d'haver el combustible, hi ha d'haver l'oxigen, hi ha d'haver les branques. Però si la persona no té un món interior ja que necessita d'alguna manera les eines per sortir, hi ha molta gent que diu, jo no tinc moltes coses a dir, però vull ser artista, fan els seus cursos, fan les seves classes, s'omplen de coneixement, i el que surt és una cosa molt... Per exemple, en moltes novel·les de classes d'escriptura creativa, amb el mateix format, amb el mateix patró, amb el mateix sistema, i dius, això no és una veu interior, això és una manera de voler estar en el món sense veu interior.
Esclar.
O sigui que hi ha una part que tu, per exemple, ja pintaves, m'imagino, de petit.
Sí.
I era tan diferent el que...
Home, sí, perquè...
Sí, però
que passa és que ara...
Clar, perquè evoluciona.
El llenguatge evoluciona.
Però necessitava pintar,
clar, una cosa és el llenguatge i l'altra la veu.
Això ho veus, per exemple...
No? El llenguatge i la veu, això està molt ben pensat. Sí. Una cosa, el llenguatge és més ric, però la veu ja la tens.
Exacte, tu has de trobar la teva veu i la pots expressar amb diversos llenguatges.
Sí. Jo veig, per exemple, amb l'obra del Miró, que ja veus els primerencs quadres seus que feia Montroig...
La Masia,
que ja és més evolucionat, però hi ha uns primers paisatgets petits, molt macos, que quan veus l'obra del Miró posterior els entens.
Clar.
Perquè veus que allà hi havia molt més del que en aquell moment pensaves que hi havia. I, esclar, ja hi havia aquella necessitat, aquella cosa forta, aquelles ganes de fer-ho, però el seu llenguatge encara no l'havia, diríem, adaptat a les seves necessitats, que això requereix molt temps. Però, esclar, si no hi ha aquesta necessitat, de què serveix adaptar el llenguatge? A què? Oi?
Sí, exacte. Llavors, sí, només copies, només...
Sí, la veu interior és una necessitat.
És una
necessitat que, si s'enfonsa, acaba amb tu. O sigui, és potser el més sagrat que tens.
Sí, no? Sí. És com el motor de la teva vida, quasi.
Sí, és la...
L'essència.
És l'essència més sagrada d'un mateix.
Sí, sí.
Llavors, per un cop has expressat, si tens un jo interior que no t'acaba d'agradar, Ramiro, què fas?
Uf,
home, si quan tradueixes dius, uf, això... i ara aquest meu jo interior m'està dient unes coses molt estranyes.
Això, Georgina, crec que és un problema que no ha de passar, perquè un ha d'acceptar els seus defectes i treure'n profit. Per exemple, en el cas, hi ha el Picasso, per exemple, que el Picasso era un pintor que no era colorista, o sigui, el color no el dominava bé, ni era la seva essència, i en va treure'n profit i va fer aquesta obra, diríem, més amb traços negres i tot això, no?
Exemple, això és molt interessant. Conèixer-te i
aprofitar els teus defectes. I això...
Acceptar-los, no? És... Per després...
Exacte.
No, fer-los qualitat. No? L'ideal és, dels teus defectes,
ja
convertir-los amb la marca de la casa.
Singularitzar-los.
Singularitzar-los, sí.
Llavors, per exemple, és aquella persona que és una mica coixa, va pel carrer i diu, hosti, quina personalitat té quan camina.
Això també... Molt bé.
Doncs, en el fons, jo crec que el món de l'art és així. Acceptar el que ets i treure'n profit com puguis, perquè tots som diferents, oi?
Sí.
I tant.
Sí.
Afortunadament som diferents, suposo que també en part gràcies a aquesta essència, aquesta veu que ens acompanya des del moment en què naixem. Nosaltres ara el que fem és sumar altres veus. Ara és el torn del periodista i escriptor Martí Gironell, el creador de novel·les com Paraula de Jueu.
Beni Vidi Vici.
Seguir el camí interior, o seguir el teu instint, o seguir el teu cor, és el que trobo que tots nosaltres ens hauríem de plantejar quan encarem el mercat laboral, diguéssim, no? Ja sé que és molt complicat, que està com està, però és molt important que nosaltres ens sentim bé amb nosaltres mateixos per oferir el millor de nosaltres mateixos. Per tant, si fem cas del nostre cor, del nostre neguit, del nostre pàlpit, treballarem en aquesta direcció. I en aquest sentit, jo estic molt content de tota la feina que he fet fins a arribar a fer el clic i dir, doncs, vull poder dedicar totes les meves hores i totes les meves energies a la literatura, a l'escriptura, a parlar de llibres dels meus i dels altres, perquè crec que m'enriqueix i ens enriqueix a tots plegats. Marcar aquest itinerari o aquest camí o aquesta ruta forma part també del nostre creixement i de la nostra manera d'evolucionar. I crec que si ens ho plantegem des d'un bon inici fa que tard o d'hora no descarrilem i que per tant trobem ben bé aquest nostre camí interior que marca evidentment el nostre recorregut exterior, no? El que veuen la gent al nostre voltant, els que ens estimen, els que ens segueixen i els que ens animen també a seguir aquest impuls que neix de dins i que va cap enfora. Per tant, jo animo moltíssim a tothom a escoltar-se, a quedar molt més amb ell mateix o amb ella mateixa, per escoltar-se, per sentir quins són els seus neguits, les seves il·lusions i sobretot això, tenir molta força de voluntat per tirar endavant allò que creus que és el teu destí.
Però el Martí parla d'una cosa que és molt important. Quina? Parla del mercat laboral. Esclar, les circumstàncies de la vida a vegades també són molt complicades, eh? I trobar el camí interior quan et dediques al teu ofici...
El que ens dediquem, oi?
El que ens dediquem als escrivines que pintem.
I has de viure de l'ofici.
I has de viure d'això. Ojo, això són paraules majores, eh?
Ojo, el camí interior.
Llavors és com ve la frustració, no? Per no ser fidel a la veu, perquè has de...
No tot són flors i violes, eh? És molt complicat tot. I ella ha tocat un tema molt important, em sembla.
Sí, molt ben dit.
Sí.
Doncs nosaltres seguim sumant veus, perquè aquest imperi no para de créixer. Ara doncs escoltarem precisament a la Big Mama Montse, la cantant de blues, que també ens fa la seva aportació.
Beni Vidi Vici.
La veu interior pot ser des d'una intuïció, un desig, un instint, una decisió ben rumiada, una premonició. Ve ser com un impuls que a modus de fletxa dirigeix el sentit del camí a emprendre. La por actua com a fre, però la motivació empeny. En el meu cas, des de ben petita, sempre vaig desitjar ser cantant i al final vaig aconseguir ser cantant professional fins i tot. I n'he viscut durant gairebé 35 anys. Era un somni que vaig al final aconseguir fer realitat. I també vaig haver de prendre moltes decisions, com la de llançar-me al buit sense saber si cauria de clatell o d'empeus. Hi ha hagut de tot, però el que ha estat clar és que per assumir totes les decisions que he anat prenent he hagut de ser conseqüent i apatxugar amb els moments bons i amb els dolents també. La veu interior pot ser també fins i tot un instant de clarividència, de veure què ha de venir. I m'agradaria dedicar-vos doncs, a aquest poema que vaig escriure ja fa anys i que vaig incloure en un disc de l'any 2005 que es titula precisament Clarividència. Percebre la fi, nucli d'un remolí voraginós, irremissible i concloent, quan només tot és iniciat. Ulls visionaris de dues realitats condescendint al desenllaç, dos punts que es nuen en el cordam del devenir. A plom, a sossec, escoltant paraules enceses que cremen, contraent saviesa, sense ocasió de prodigar-me.
Quin regalàs ens ha fet, eh?
Sí, una generositat. Ara sí, ja no, sí. té la secció del Racó Lila, però...
Però sempre hi serà present.
Sempre hi serà i estima el programa. I... Què opines, de fet, Jordina, de tot, uah, el que dius?
Aquesta clarividència, d'aquesta intuïció.
Que t'agrada tant la
teva mama. I aquest poema final, jo crec que ha sigut preciós. Sí, sí, aquesta reflexió entorn d'aquestes intuïcions, aquestes veus interiors, extraordinari.
A més, la musicat l'estem sentint de fons, sí. El mateix poema, musicat. Gràcies. I és veritat, aquest punt de clarividència que no pots trair sense trair-te i sense, d'alguna manera, enfonsar-te. En el cordam de
Després de gaudir d'aquest poema de la Big Mama, jo crec que és el moment també de fer un anunci, no?
Vinga.
Montse, perquè ara sempre, Beni Bidivici, aquesta secció acabarà amb la veu d'una cantautora i també poeta. Ivet Nadal, bon dia.
Bon dia, com esteu?
Molt bé, amb moltes ganes de compartir, doncs, aquest imperi amb la teva presència. Avui no pots ser-hi a l'estudi, però un altre dia... Et convidem, doncs, a venir amb nosaltres i compartir, doncs, aquesta estona de vida i de ràdio. Explica'ns en el teu cas. T'acompanya des de sempre, fas cas, alimentes aquesta veu interior innata que tots tenim?
Sí, mira, m'he sentit bastant identificada amb la Big Mama, amb moltes coses que diu, perquè hem seguit o seguim el camí de la música, no? I m'ha agradat molt totes les aportacions i penso que és molt bonic lligar el món de la filosofia també amb el camp artístic, no? Perquè, en el fons, tots ens sentim insegurs quan creem i parles de tu, no? I llavors seguir aquesta veu interior que a vegades es contradiu per inputs que rebem de fora, no? Que et jutgen una mica, vols dir que això t'anirà bé, no? Vols dir que això algú voldrà escoltar-ho, no? Llavors, jo vaig ser sempre molt, molt tossuda, amb 17 anys vaig agafar la guitarra, vaig dir jo vull dedicar-me a això, jo vull cantar, vull recitar, i evidentment que he fet molt cas a la meva veu interior. No sempre la meva veu interior ha estat al màxim de lúcida ni de sana, però tot i això s'ha de respectar, no? Perquè es passen fases, no? I seguir la veu interior té aquest risc, no? Que passin moments de tot, però la gran majoria de moments que passa són, et sents molt bé perquè estàs fent cas als seus desitjos, no? En aquest sentit.
Ah, totalment d'acord. Montse, explica'ns també la vostra relació, no? amb la Ivet, i també fa pocs dies hem llegit un article, una entrevista teva al Núvol, parlant també i explicant el poemari, no?
Sí, la vaig conèixer fa 15 anys a la Casa Tauler.
Mm-hmm. No diguis els anys, que si no es pensaran que som més velles.
Bueno, en tu no hi ha problema. Però a la Casa Tauler feia un cicle, el cicle ELS, us en recordeu d'aquest meravellós cicle, que convidava a dones de... Sobretot, sí, exactament, dones del món de la poesia, de la cançó, i allà vaig conèixer l'Ivet, li vaig fer una entrevista pel Punt Avui, el diari Avui, perquè em va agradar molt. Crec que aquí hi ha una altra persona que li va agradar molt i que té un disc ratllat, que m'agradaria que parli.
Sí,
m'agradaria que digués alguna cosa.
És cert, Ivet. Jo crec que m'has fet molt de mal, perquè és que m'he fet tips de sentir les teves cançons. I al final he acabat quasi ratllada. I li deia a la Montse... Jo
Com
crec
si fos
que
un mantra, el seu, no? La
sí,
seva
sí,
veu.
El seu primer disc l'he sentit tant que jo crec que està pla. Ja no té... era digital, però no té solcs, ja, de tant sentir-me.
Que bonic. Gràcies per escoltar-ho.
I explica'ns, Ivet, el teu nou llibre, no? El camí del text. Quan el vindràs a presentar aquí, a la nostra ciutat?
Mira, amb això ho sabrem, jo crec que properament. Hi ha la iniciativa i vindré molt ben acompanyada i guiada. I em fa molta il·lusió tornar a Sabadell després de, com diu la Montse, que ho tinc mig en broma, això dels anys, fa 15 anys, no? Que aquell dia, doncs, no l'oblidaré per molts motius, no? I presentava llavors un disc que es diu Mestres i Amics, que ja feia referència a la poesia catalana que m'estava influenciant, però ara és cert que doncs, sempre intento acompanyar doncs, cada disc amb un poemari, no? Ara ha sortit el poemari abans del disc, el disc sortirà doncs, a finals d'any, i el poemari es diu Camí del Text. El meu primer poemari es diu Camí Privat, per tant, són dos cares d'un camí, no? Dos camins molt diferents, dos maneres de veure el món molt diferents, sí. I això m'hi ha portat al món filosòfic, més que al món de la música o el de la poesia també, però m'hi ha portat obrir finestres, obrir portes i deixar entrar més gent, deixar entrar més visions, més pensaments i anar buscant cada vegada la paraula més concreta, que això és impossible i per això m'encanta, no? M'encanta haver trobat un camí impossible de resoldre, no?
És un repte, no?, trobar doncs, aquests poemes tan breus, gairebé aforismes, no?
Sí, sí, exacte. Jo vaig començar amb fent poesia lírica perquè s'assembla més al món de la cançó, però aquests dos darrers poemaris, l'Àngel i la infermesa del pensament i el camí del text, doncs són aforismes, són més conceptuals, són, sense perdre l'emotivitat, doncs sí que busquen uns conceptes més racionals, no?, per trobar doncs, més explicacions sobre el pensament, sobre l'amistat, sobre la malaltia, etcètera, etcètera. I no renego de la veu lírica perquè m'encanta molt, m'agrada molt els recitals doncs, amb una intenció, amb un gest, amb una mirada, no?, amb una cadència musical, però també m'agrada els poemes que fan, que ajudin a pensar. I espero que aquests, tot i que són molt breus, però la brevetat sempre penso que, no, i no parlo d'aquest poemari meu en concret, penso que depèn del dia com estàs, l'interpretes d'una manera i veus, l'apropes més en el teu dia a dia, en aquell conflicte o el que sigui, no? I estic contenta de que el camí em porti per aquí, no? I s'ha d'estimar tots els camins, com heu dit abans, i totes les veus interiors, no? I això que parlàveu de les veus, de la veu interior, hi ha un poema molt breu, bueno, que diu canto la veu parlada, la veu de la mirada, la veu del gest, la veu del plor i la que no parla. És a dir, que també hi ha una veu interior que es pot no manifestar en paraules i es manifesta d'altres maneres, no?, també.
També aquesta veu important, Ramiro, volies afegir alguna cosa, no?
Bueno, sí, això que diu la Ivette és veritat, són aquestes menes d'intuïcions que no tenen forma encara, i que només surten en el moment que les treballes, però que són a vegades el motor aquest. Dius, aquí passa alguna cosa, i pum.
Exacte.
Sí. I això sí que és veritat, Ivette, que parles de la por i d'aquesta mena de que et sents com desemparat una mica davant de tot això, de la veu interior.
Sí.
Quan escoltes la teva veu interior, perquè s'allunya de tot el que són els gustos del moment i tot, i esclar... Necessites molta fe, a vegades.
Sí, exacte, molta fe i confiar molt en un mateix.
Sí,
no?
Sí, sí. Sí.
És com el perill del full en blanc, no?
Sí, sí.
I, bueno, ara he de posar-hi la meva veu, no? O el meu traç, en el teu cas, no?
O
la paraula,
sí.
O la música, o la partitura. Sí. I és la teva veritat, no? Jo penso que les veus interiors, sempre ho penso, jo penso que esdevenen... projectes, mai productes, no?
Sí.
I
sí.
Això és un risc. Això és un risc perquè la gent està acostumada a productes, per tant, a construir el que la gent espera, i nosaltres, jo crec que els que esteu parlant aquí, que us he escoltat molt, molt entusiasmada, crec que no escrivim o no pintem o no cantem o no pensem des d'aquest punt, no? Sinó des de projecte, des de pensament i sense oblidar que això algú ho escoltarà, però sent molt sincer amb un mateix, no?
Però potser ja esteu d'acord amb mi en que quan ets sincer, quan ets tossut, no?, mantenir aquesta veu desperta, el que al final passa és que pots connectar com la teva música, no?, amb la Jordina que t'escolta com si fos doncs això, un mantra, no?, perquè realment sí, sí. Connecta, perquè és autèntic, perquè arriba.
Sí, sí.
Això és molt bonic, això és molt bonic, i la música té aquest poder que connecta molt ràpidament amb la tristesa, amb l'alegria, és a dir, una música pot ser plorar, pot ser ballar, no és el meu cas la meva música, però et pot ser connectar molt ràpidament amb les emocions, no? I això és molt bonic, doncs, que em digui això a la Jordina. També he tingut comentaris de gent que m'ha dit, ostres, com que canto coses doncs, que remouen.
Sí.
Per exemple, tinc una cançó que diu La tornada va dient mare, el Lluís és mort, doncs gent que em diu, ostres, tinc un fill que es diu Lluís, no puguis sentir aquesta cançó, vull dir que també genera impacte, genera
emocions,
no? Però genera emoció, sí. No, no, sí.
I escolteu, els creadors que tinc aquí davant, bueno, el Ramiro i a tu, Ivet, teniu un únic jo interior? O quan vas a buscar el teu jo és un i després és un altre i resulta que la gent et demana que el teu jo sigui coherent i en el fons no ho és?
Miro, si vols, tu mateix contestar.
Ah, bueno, és que un mateix no sap quin és el seu jo, crec. Perquè
costa molt, no?, de trobar-lo.
Esclar, a mesura que va sortint l'obra, es va, diríem, manifestant, no?, suposo. Perquè, esclar, el jo què és? És tantes coses a la vegada i tantes intuïcions, oi?
A veure, com ho has dit, això, torno-m'ho a dir.
El què?
És que ara ho estic intentant
pensar. Hi ha un jo interior, que, sí. De fet, des de fora demanem que sigui sempre molt coherent i sempre sigui el mateix. Era el Ramiro de cop i volta.
Ah, sí.
Comença a fer coses que...
T'encasella a la societat, sí. Jo penso que sí, clar.
Que la gent li diria, no, és que aquest no ets tu, aquest no és el teu jo.
Però jo crec que...
Jo crec que la societat contemporània ens porta que tinguem molts jos diferents.
És que jo crec que nosaltres tenim això, no? Som el cúmul de les contradiccions d'un mateix, no? La suma de totes les contradiccions.
Com a i aquesta veu interior ens pot portar a camins molt diferents o és molt unitària?
Jo crec que... Perdona, Ivet, que ara t'estic d'allò, però...
I la Montse, també.
Sí, pobreta Montse, no l'havia de citar.
Oh!
Ara això, del gratista.
El cafè, ja sabem qui el pagarà. No, que el que ha dit el Benet, d'aquest doble camí simultani, d'anar cap de vegada més al fons d'un mateix i a la vegada no parar-se en allò sabut, conegut, és molt important, perquè tu saps quan pots arribar a fer una cosa que més o menys funcioni dins de l'etiqueta del resultant, no? S'espera de tu això i resultant, el fas com a xurros, allò que aquella fórmula que domines, que coneixes i que saps fer bé. Però crec que aquest és el joc, no? Cada vegada més endins i cada vegada més en l'aire. No seria la cosa de...
Sí,
no sé, Ivet, com ho veus tu.
Sí. Home...
Em feu pensar, la veritat. Jo crec que a vegades el jo està condicionat per la companyia dels altres, o per l'absència dels altres, també, no? O per l'accés dels altres. No sé si el jo és totalment tancat a un mateix, no? I m'agradaria comptar també amb els altres, tot i que la veu és teva... Però crec que està condicionada l'estat d'ànim del jo una mica també per l'entorn.
Totalment.
Pues clar, sí.
I que hi ha molts jos, jo em sembla que sí, i no em sembla dolent, perquè les persones evolucionem o desconstruïm una identitat que en aquell moment estava malmesa, això també s'ha de respectar artísticament. Per tant, jo crec que no em sembla malament tenir més d'una identitat, o anar canviant, no només una identitat a la vegada, perquè el camí que penso que ha de ser coherent, artístic, però que sí que la veu evolucioni, no?, i vagi endavant o vagi enrere, segons les fases.
Totalment d'acord. Sí, sí. Jo volia tancar l'entrevista amb la Ivet parlant, Montse, d'un llibre també molt especial, no?, per vosaltres dues, de la Maggie Nelson. Explica'ns quin llibre és i perquè l'has triat, que llegirem també doncs un fragment.
Bé, és un llibre que parla del blau. Ella és una autora molt interessant perquè uneix filosofia amb vivència, pensament amb sensació. És un llenguatge molt intens i a la vegada parla de com ella s'enamora d'un color, s'enamora del blau. I què fa per trobar el blau? I això és seguir també la veu interior, no? Qui s'enamora d'un color? De vegades pot passar, però n'és conscient, agafa consciència, i ens semblava també que era un llibre que reflectia molt bé, i per un pintor també pot ser que t'enamoris d'un color, no, Ramiro?
Suposo que sí.
Fins a l'obsessió, no?, a vegades.
Sí. Bueno, quan érem petitones, a nosaltres, amb les meves amigues, sempre em deien, tu quin color ets? No, no us ho preguntava.
Veritat, sí.
I jo era el blau, precisament.
Veu?
Sí.
Doncs et dediquem aquest poema en veu de la Karen Madrid, de la nostra companya.
Posem per cas que comencés dient que m'he enamorat d'un color. Posem per cas que em parlés com si fos una confessió. Posem per cas que es micolés el meu tovalló mentre parlem. Va començar a poc, una apreciació, una afinitat. Aleshores, un dia es va tornar més seriós. Aleshores, mirant una tassa de te buida amb el cul tacat amb un excrement marró i prim, carculat en forma de cavallet de mar, d'alguna manera va esdevenir personal.
Quin regal, eh? Aquesta hora del matí, Ramiro, volies afegir també alguna cosa?
Sí, no, jo volia dir que és clar, quan veus una obra i quan l'aprecies i la disfrutes, el que més, almenys jo, el que més valoro és l'autenticitat que té, no? En el fons respon a aquesta veu interior. Per exemple, un llibre de la Montse, per exemple, imagina't que fos La vida autèntica, seria impossible que l'hagués escrit sense haver viscut ell abans.
Clar.
Llavors això és un reflex d'ella mateixa, és personal i intransferible, ningú més ho pot fer. I això és en el fons el que valorem, perquè, esclar, de l'altre, de productes de consum, ja n'hi ha prous, no?
I tant.
Repetit,
també tenen la seva funció, ojo, per distreure i per tot, però esclar, quan busquem alguna cosa una mica més afinat, és molt important això, no?
Ivet, com veus, els divendres, cada 15 dies et farem reflexionar, compartir també doncs, les teves opinions, els teus poemes i les teves cançons. De fet, avui també doncs, intentarem, si ens dona temps, acabar aquesta secció amb una de les teves cançons. Una abraçada.
Ha sigut un plaer molt gran i us trobaré a faltar fins aquí 15 dies. Una abraçada. Moltes gràcies.
Aviam si vens la pròxima vegada,
sí,
Ivet.
Sí. I tant que sí, va.
Bueno. Ivet, tenim tota la temporada. Quan vulguis i puguis, sempre benvinguda en aquesta casa. Cuida't molt.
Igualment, serà un plaer, una abraçada.
Nosaltres seguim perquè tenim encara més veus per compartir doncs, la seva visió sobre aquest tema, que jo crec que ens donaria per 4 programes. Seguim amb el periodista Àlex Pàmies, que també ens vol afegir la seva reflexió.
Beni Bidi Bici.
Hola, sóc l'Àlex Pàmies, periodista de Barcelona. I sobre la necessitat de trobar la veu pròpia, m'agradaria dir que és un repte molt difícil que ens acompanya des dels inicis a aquells que intentem escriure i que sempre fa un punt de vergonya posar per escrit pensaments o idees que dites sonaven molt bé i quan les veus escrites doncs hi ha un pèl de distància o hi ha un pèl de no retrobar-se a un mateix quan les llegeix. Així que només amb la pràctica i amb la seguretat en un mateix i amb el convenciment, amb el confà, doncs pots arribar a tenir la satisfacció de retrobar-te a tu mateix en una frase, en un paràgraf, i és una gran satisfacció que et va construint com l'autor o com el periodista que busques ser.
M'ha agradat molt això que deia de retrobar-se a un mateix, no? Retrobar-te a un mateix, com et va passar a tu, Montse, com explicaves abans, amb els diaris, no?
Amb els diaris? Què vols dir? Ah, dels diaris.
Retrobar-te, no? De llegir i veure... Doncs,
a mi em fa gràcia portar un periodista també homenatge a tu, perquè aquí estem tots i tots som creadors des de la nostra faceta. I en aquest sentit, clar, també el periodisme és una manera de fer, una manera d'explicar la realitat, des de quin punt la vols. Em sembla molt, molt creatiu i, a més, molt necessari per la democràcia. Per tant, aquesta aportació és per tu, Raquel.
Moltíssimes gràcies.
Molt bé,
mira, saps? Perquè és veritat, és una professió molt vocacional i que no sempre som tan ben rebuts com has fet amb les teves paraules, no?, d'agraïment. Seguim amb la mestra, antropòloga, relatora i també doncs, a performers de l'Escola Samuntada, en Xavi Núñez.
Beni Bidi Bici.
Trobar el propi camí és trobar-te tu mateix a través dels altres, trobar aquesta poesia que resideix en tu i que necessita de l'hàbit, del cultivar, del seguir, de l'avaluar, del sostenir. Un camí que és teu i que va molt bé escoltar l'altre, escoltar-lo bé i acompanyar-lo a dir que això és el seu camí, que tu tens el teu. I veure com l'altre té molts camins o molts camins veus per tot arreu. Però i el teu, quin és el teu? Doncs el trobes des d'aquí, des del pensar cada dia, des de l'art, des del propi caminar, el teu camí.
És el, Es camino no se hace camino al andar, ¿no?
Sí, sí, sí.
Es el Machado, ¿no?
Es verdad. Sí, sí, sí.
Caminar en el camino se hace camino al andar. Pues es cert, el teu camí el veus... És veritat, el teu camí el veus...
En perspectiva.
En perspectiva.
En veritat,
quan mires
sempre,
allò
sempre.
Pel retrovisor de...
Doncs què sí, sóc? Sí. Digues què has fet i t'ho diré, no?
Exacte.
I
sí,
també
sí.
És important una reflexió que ha fet de qui t'acompanya en aquest camí, no?
Sí,
perquè
que
suposo que... El...
Fa un bé tema, noies?
Aquí ho he lligat, has vist?
Ja dic noies perquè només hi ets tu i sí. Hem de feminitzar
el llenguatge. En aquest programa, sí. En aquest imperi, no som inclusives.
No, no, cap problema.
Creadora, a partir d'ara li direm creadora de l'imperi.
Som totes, ja va bé.
Doncs, clar, és interessant aquest tema que avui reflexionàvem, no?, sobre aquest tema, sobre la veu interior, però també, Ramiro, vull que ens expliquis sí. Quin serà el proper, quin serà el pròxim, mentre anem trucant
hòstia.
Al regidor.
Sí, jo el sé.
Jo no me'n
recordo,
sé, ara.
Jo el sé, tranquil. A la importància de la companyia a
ah, sí, sí.
L'obra d'art.
És veritat. Sí,
o sigui, una
està
mica ho enfocàvem, ara en parlava la Ivet, que no som sols, les companyies sí. Que tenim ens influeixen molt
clar,
a les nostres obres.
Perquè ens alimenten aquesta veu interior, ens sí. Posen potser pals a la roda.
Et desestabilitzen a vegades.
De vegades t'impulsen.
T'impulsen.
De vegades t'ensorren.
Tu i ens hem estabilitzat o més aviat ens hem desestabilitzat?
Jo crec que ens hem estabilitzat.
El Ramiro i tu i jo, oi?
Sí, sí, sí. Sí.
Ens,
crec que sí.
Ens han donat arrels, oi?
Sí, jo crec que
clar,
sí.
Això és... Doncs això és molt bonic, eh?
Sí, sí.
Que macos.
Un regal, perquè no tothom, no?
A principi estàvem una aquesta... mica desestabilitzats, eh?
No, perquè...
De la il·lusió.
Ah, bueno, de la il·lusió, era com l'enamorament, que és una malaltia.
Perquè el Ramiro i la Montse són com dos nens petits, no? Encara
sí.
que mantenen doncs, aquesta il·lusió, aquesta veu interior, que
sí.
Això no sempre passa. Jo crec que en els artistes sí. Potser s'alimenta més, no?
Amb aquesta necessitat de companyia, molta, perquè tens una necessitat. Jo crec que sí, això ho vam dir fa poc el Ramiro i jo anant pel tren a Barcelona, que anàvem, vam dir si tu i jo haguéssim tingut èxit de petitons
sí.
I de jovenets, la discoteca, la vida ens hauria demanat de marxar. Però un per l'altre no estàvem molt integrats amb les colles, també per temes físics a vegades,
sí.
I clar, era, estem solets, doncs jo escric, tu pintes, vull dir
sí.
Que el com a fet de...
Ens vam recollir una mica cada a la seva closca, i
el
per una banda,
refugi, no?
Bueno, sí. Tampoc ha anat tan malament, no?
No, ara és maco perquè ara ja podem anar junts a la discoteca.
Ara sí.
Però abans no, noi?
Sí.
Doncs apunteu, perquè ara tenim el regidor de Cultura, el Carles de la Rosa, que potser us donarà diferents propostes per anar a ballar, a tots dos. Bon dia, regidor.
Bon dia.
I benvingut de nou.
No sé, eh?
Digues, digues.
Que per anar a ballar no sé si serà.
Què ens proposes? Què ens proposes aquest cap de setmana?
Doncs mira, aquest cap de setmana, com que encara estem una mica recuperant-nos, potser passaran més coses la setmana vinent. Llavors, per anar a ballar sí que els puc recomanar quatre festes majors de barri que passaran la propera setmana, que són ja les darreres de la temporada, que són la de Can Llong, Castellarnau, Torre Romeu, Planana, El Pintor i Gràcia, que aquí segur que podran ballar tot el que vulguin.
Festasses, els barris,
serà
perfecte.
Moltes festes, que a més són doncs, molt benvingudes, perquè per fi haurem pogut fer ja tot un cicle de festes majors al carrer i en els barris, que crec que era molt important. Però sobretot, jo crec que avui, revisant una mica la programació, com que encara tenim els teatres que fins al dia 17 doncs, no tindrem faràndula, a l'estiu també hi haurà dansa a partir del cap de setmana que ve, jo crec que ara posaria en relleu les exposicions que tenim als museus i a la galeria i a les galeries d'art de la ciutat, que tenim moltes coses, i que potser seria un bon moment per aprofitar, ja que en altres espais no tenim molta proposta, doncs per visitar-los. Tenim el Cercle de Sant Llibori del Mas, fins al 29 de gener, a més a l'història en tenim dues, al Quina Llauna, que és fins al 29 de gener també, i el Sergio Sabadell Diàleg entre dues guerres, que és fins al 30 d'octubre, que són doncs, unes exposicions molt interessants. A l'Espai Foc tenim el poema Sant Fang i Foc, d'Albert Roig San Segundo. Al Belles Arts tenim també l'exposició Manta Vegades, que és molt interessant, de dos autors, de dos autistes sabadencs, és Jaume Nils i l'Antoni Marquès. A Casa Pere IV, per les persones que ens agradin les figures festives, tenim encara l'exposició fins al 30 de setembre de Seguici Festiu de Sabadell, que crec que és una gran aportació a la ciutat. I després tenim la Galeria d'Art Intel·lecte, que també té dues exposicions, que hi ha obra del Ramiro, justament, i de diversos autors, la Carme Miquel, Ramiro, Pep Sallés, Perico Pastor.
Sí.
I també tenim dues exposicions a les biblioteques. Ponent té artistes de ceba i Safareig té cavall fort a l'estat de 60 anys. Per tant, si no tenim una altra oferta, diguéssim, ara mateix, perquè la Festa Major també ens ha saturat moltíssim d'activitats, aquestes jo crec que s'han d'anar a veure i tenim tot un itinerari per fer al llarg del cap de setmana. A part, evidentment, que ja és la diada, el dia 11 de setembre, i que hi haurà activitat vinculada, sobretot a través de Sant Sebastià dels Ballesteros a la Font de Can Rull. I si algú vol escoltar música bona, doncs la capella de Virginia and the Wolf, també aquest cap de setmana. O sigui que jo penso que no ens avorrirem, no. Si tenim encara jet lags i ressaques a festa major, tot això és per fer-ho tranquil·lets i amb bona lletra.
Doncs a totes aquestes activitats per aquest cap de setmana intens i pels propers amb aquestes festes majors que desgranava, i clar, regidor, també doncs avui volíem fer un petit homenatge, no?, perquè aquesta setmana doncs la veritat és que el món de l'espectacle doncs està de dol per la mort de Pere Elias, no?, l'animador infantil.
Correcte. Sí, és una gran pèrdua, a més, molt jove, i la veritat és que de cop i volta, d'una manera totalment, jo crec que abrupta, ha desaparegut una de les figures doncs més emblemàtiques en aquest aspecte, no? I tot el que està vinculat a Disbauxa, al Carnestoltes, a les festes majors de barri, a l'animació infantil, de prop, aquella que és la més difícil de fer, no? Només que és tan honesta, tan generosa i tan directa. I crec que ens serem conscients quan comencem a detectar que en tots aquests espais de Sabadell ja no hi serà més, i per tant és una gran pèrdua, la veritat és que sí. Encara em sembla que ens estem fent la idea.
Doncs per això volíem doncs fer aquest petit comentari i homenatge, i per tancar la secció d'avui, regidor, també escolta molt a la seva veu interior?
Jo crec que sí. La veritat és que tot el que heu dit, com sempre, és absolutament donant el clau. I jo crec que des de fa molts anys que vaig decidir deixar de tenir por a escoltar-la, estimar-la molt. Jo només en detecto una, que es pot equivocar o no es pot equivocar, però que és la que jo segueixo, i sé que justament aquesta disposició a escoltar-la, aquesta fe que comentava el Ramiro també, no?, que s'ha de tenir molta fe a vegades, perquè potser tot l'entorn t'està dient que t'equivoques o que no vas bé, o a vegades no sé, en tots els processos creatius, a feina, a la vida en general, i tu tens alguna cosa, aquesta premonició, aquesta intuïció, aquest espai de pulsió que està dintre, que t'està dient segueix-me, fes-me cas, i en moltes ocasions és que és molt satisfactori fer-ho, perquè t'adones això a la veritat, no?, que és el que tots busquem, sobretot quan estàs en un procés creatiu, que si no el que fem és això, que hi ha un producte, i el producte, doncs això és una fórmula, això ho pots aprendre amb un manual. L'altre és trobar la veritat, és un viatge molt diferent.
Exacte, i és més innata, sí, no?, a un mateix.
I doncs s'ha de ser molt valent.
Molt valent. Sí. Regidor, moltíssimes gràcies, i ens retrobem d'aquí 15 dies.
Encantat de tornar-vos a escoltar.
Un plaer.
Fins ara.
Ramiro, nosaltres, clar, tu sempre portes apunts, i aquí, en aquest imperi, doncs tenim tantes veus, i a mi em sap greu. A mi em sap greu.
Tinc molta por de quedar-me en blanc, no per res.
No, però que jo sé que fas una tasca de documentació, i aquí has anat...
Escolta, després de sentir tot el que hem anat sentint en aquestes intervencions tan bones, heu notat que tothom parla de por, eh?
Sí, ai, la por.
Com si fos... És veritat, perquè jo crec que això ve relacionat amb el tema de l'acceptació. Perquè no ens agrada no ser acceptats. I, és clar, quan fas alguna cosa molt personal, normalment deixes de ser acceptat. Això per llavors, a poc a poc, l'acceptació va arribant a poc a poc, sobretot si les coses van bé, oi? Que si no van bé, no, tampoc.
No. Oi?
Però, per exemple, tu, Montse, has tingut molt... Amb els teus llibres has tingut èxit, i ara estàs molt ben acceptada.
Sí, però... Però durant molts anys no vaig dir ningú res del que feia, perquè tothom deia, no sabia que escrivies. Clar que no, em feia vergonya només d'imaginar-ho, que algú ho sabés. Sí. No? I a tu...
A mi també...
A tu et van trigar també a acceptar. Bueno, i estàs potser més valorat una mica més a fora, a vegades.
No, i per aquí també va bé. Jo no em queixo. Però, per exemple, quan hi ha l'acceptació, llavors veig que també la veu interior surt més... O sigui, surt més forta.
Ah, clar.
Més perquè, sòlida.
Esclar, tens un apoi, no? Tens un suport.
És que si no, has de ser molt valent i arriscat, per si tothom et diu que no, tu mantenir doncs aquell camí.
Llavors, el problema jo veig que és al principi, sobretot. Sobretot la gent, quan s'enfronten en aquesta pràctica, al principi és complicadíssim, perquè, esclar, està sol,
Però tu m'has dit sempre que faries exactament el mateix, encara que ningú et valorés, això m'has dit.
Jo sí.
Ho dius, ho penses, és una solitud molt gran,
Bueno, t'hi acostumes.
Aquesta solitud.
La solitud sí. De l'artista,
estàs amb tu mateix.
No?
Potser és necessària a vegades, no, aquesta solitud.
Per les següents generacions o per la teva vida que ha tingut sentit, encara que no hagi arribat a ningú?
Bueno, perquè també és la satisfacció de... En el meu cas soc pintor jo, eh? I llavors la satisfacció de veure una obra que et satisfà, això no té preu. I això és... És innegociable amb la veu interior. És
i aquesta satisfacció personal, perquè per molt que et diguin els altres això està bé, si tu no t'ho creus...
Però tu no t'ho veus tant, eh?
Si no,
no
jo crec que sí.
Tu
no saps quan fas una cosa que...
Jo necessito deixar el llibre uns mesos en repòs.
Sí, sí.
No, perquè ara el moment que el llegeixo és com un mantra que m'he repetit mil vegades. Jo he anat a fer una xerrada amb el llibre i deixar-me les ulleres i de manera intuïtiva llegir el llibre. De tant que me l'he sabut, no? I en aquest sentit, hi ha un punt que em va bé el temps.
Que necessites ell, aquell respir.
Ell també em dona la sensació que fa un moviment en un moment i després en una altra cosa per tornar a mirar el llibre, el quadre, des d'un altre punt.
Una distància necessites.
I tu em dius, estic, a vegades em dius, estic empastifat.
Sí, sí,
o estic
tant.
Bueno, clar.
Perds la clara evidència de tant estar-hi sobre.
Clar, clar, clara evidència, aquella cosa d'aquella mirada de fora... que et jutja com si no fossis tu, que és una sensació molt...
És com una censura,
el subjecte,
eh?
El subjecte i l'objecte de tu ets... O sigui, imagina't la investigació que l'objecte i el subjecte sigui el mateix. El subjecte
sí,
i el subjecte...
Sí, sí.
Per això tu mateix és
no
difícil
et veus,
que et vegis, que t'investiguis. No et pots investigar tu a tu mateix.
Per això a vegades necessites aquest temps, no? Aquest respir que deia
la Montse. Companyia
i aquesta
mirades,
bona companyia de mirades.
Privilegiades, perquè per mi, per exemple, és molt important quan la Jordina... em diu que li ha agradat un llibre meu, o és molt important el Ramiro quan m'ho diu, o és molt important que l'Ibert li hagi agradat. Per mi és important. Són mirades que no són, que són especials i que et diuen una mica qui ets.
Sí, sí, sí.
No et passa,
sí, tu? Sí, sí. Necessitem a vegades aquesta confirmació, eh? Va molt bé.
D'algunes persones. No tothom ens
no,
val, eh?
No, esclar, hi ha opinions i opinions. Hi ha opinions que tenen pes i n'hi ha que no en tenen.
Estàs d'acord, Jordina,
o
no?
Totalment.
O en tenen menys,
jo crec que tots els nostres oients estan d'acord. No hem de tenir, no? Doncs allò, la necessitat d'agradar a tothom.
Sí. I és molt complicat. Si vius per agradar, pots perdre el teu propi camí. Hi ha gent que fa la seva obra per agradar.
Sí,
i aquest és el camí que els perd.
Per això hi ha tantes frustracions ara.
I la feina que hi ha per retrobar-lo, eh?
Sí, no perdem que costa
no
molt.
No perdem el camí que després costa molt. Doncs,
amb això no s'hi juga, eh?
I tant. Doncs acabem amb la veu de l'Ivet Nadal amb 3/4. Hores, ocells, desperta l'alba.